Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Crec que no he nedat mai més perquè no he trobat la necessitat. No ho he trobat a faltar. Poder perquè vaig tirar tant la corda, poder perquè m'agrada més fer altres cosetes, que tampoc he fet altres coses ni res, però ara faig una mica de footing, una mica de gimnàs, però no m'atabaleu, una mica de rutin. Tornar-te a ficar el gorro i unes ulleres i fer piscina? Escolta, ho he fet tota la vida, des que tenia 7 anys. Vull dir, ni màsters, ni patxangues, ni res, ni res.
Us imagineu, per exemple, Michael Jordan sense haver llançat mai més a cistella des que va penjar la samarreta? O bé Roger Federer, sense agafar mai més una raqueta des del seu adéu de les pistes? Doncs això, deixar de practicar per sempre la seva disciplina un cop retirat, és el que sí que ha fet tota una llegenda de l'esport de casa nostra. I això que ha estat, ja us ho ben asseguro, un dels millors de la història, si no el millor.
A mi no m'ha agradat mai l'aigua. Plorava quan era petit, no veig aigua, no m'agrada l'aigua a mi. És l'aigua, no té gust de res. I em fa por el mar, no, el mar a mi no em veuràs mai anar més allà. Jo he vist una ciutat que és Pescara, que té platja. És una mica com la Costa Daurada nostra, que és d'aquestes platges que mica. Jo vaig mica, i quan m'arriba aquí faig xup i surto, no faig quatre piscines.
Manel Estiarte, paradoxalment, s'ha allunyat ben bé del medi que li ha donat la fama universal. L'ex-waterpolista només s'ha mullat en comptadíssimes excepcions que, a més, no van acabar del tot com ell esperava.
I només he fet, amb aquests 25 anys, una vegada fa molts anys, 50 metres amb una cosa solidària, i l'any passat van inaugurar aquesta piscina tan maca aquí a l'Aclimatació Barcelona, que són unes instal·lacions fantàstiques, descoberta, que vaig dir, mira, estiu, solet, ve de gust. Vaig nedar 20 piscines i no sé, poder fer el viatge, perquè pensava que anava sobrat, i anava suau, i nedava bé i tal, i segurament al donar la volta una, dos, tres, quatre vegades, segurament, no sé, em vaig marejar. I jo vaig dir, escolta, això és un assenyal. Ja està! Vull dir, ho proves i no disfrutes o no estàs a gust, i s'ha acabat.
Quan tot just fa 25 anys que va decidir penjar el casquet, hem anat a trobar Manel Estiarte. Tal com va fer dins de l'aigua al màxim nivell durant 25 anys, ara tampoc para quiet.
Acompanyeu-nos, perquè ens capbussarem amb ell. Ja ha quedat clar que, metafòricament, per reviure una carrera esportiva que va començar de manera prematura a l'elit, als 14 anys, i que es va acabar encara al seu zènit, als 39. Soc en David Ubach, i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc la Sònia Oleart, i en aquest Rècords us desvelarem quins considera Manel Estiarte que han estat els tres miracles de la seva vida esportiva. Analitzarem els trets que el van convertir en un jugador diferencial. També aprofundirem en el lideratge que va exercir a la seva generació, que fins i tot ha inspirat la indústria del cinema. I mirarem d'entendre per què ha acabat tan fart de l'aigua. Ja veureu que la trajectòria d'aquest manresà pioner ha recorregut gairebé tots els gèneres, drama i tragèdia, passant pel suspens, molta èpica i fins i tot algun toc de comèdia.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman, gol!
Campiona olímpica.
Quina balada, Tomo de Retalla. Gol, 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 gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, 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 murri. Hasta el murri, Tomo de.
Hasta el murri, Tomo de.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
El Maradona de l'aigua.
Manel Estiarte, duo Castella, nascut a Manresa el 26 d'octubre del 1961, és el petit de tres germans. Va allargar la seva carrera esportiva a l'elit del waterpolo durant 25 anys, del 1975 al 2000. Ha estat 580 vegades internacional amb la selecció espanyola i va participar en 6 Jocs Olímpics, en què va marcar 127 gols en total i va ser 3 vegades el màxim golejador, a Moscou 80, Los Angeles 84 i Seul 88. Escollit 7 vegades consecutives millor jugador del món del 1986 al 1992. Entre els títols aconseguits destaquen un or i una plata olímpiques, un or i dues plates mundials, i una plata i dos bronzes europeus amb el combinat espanyol, i dues copes d'Europa, tres recopes i quatre supercopes europees a nivell de clubs. I ho deixem aquí perquè no acabaria.
Ja heu sentit que la Sònia ha hagut d'agafar embranzida per detallar-nos la biografia i el palmarès d'un estiarte que al setembre de l'any 2000 va decidir que ja en tenia prou d'aigua, als seus 39 anys. Un temps abans dels Jocs Olímpics de Sydney, el waterpolista manresà tenia clar que, en acabat de la cita australiana, penjaria el casquet. Comencem la història aquàtica del banderer de la delegació espanyola en aquells jocs pel seu epíleg.
La competició olímpica de waterpolo va tenir un desenllaç ben cruel en l'adeu de Manel Estiarte. La selecció espanyola arribava a Sydney defensant l'or aconseguit feia 4 anys a Atlanta i també com a vigent campiona del món.
Sydney és una barreja perquè hi havia aquesta emoció de que s'acabava algo que havia sigut tota la meva vida, que tenia ganes que s'acabés, perquè també ja portava molt temps somiant amb el després. Llavors també tenia ganes d'anar als Jocs Olímpics i que s'acabés tot, no?
Manel Estiarte, ex-waterpolista.
L'última Olimpiada la vaig viure una mica, jo ja ho deixo, jo ara estic trist, quina llàstima que no m'ha assolit, però el meu sentiment era una mica més de... ja està, s'ha acabat.
Estiarte i companyia es plantaven a Sydney com el rival a batre, però l'equip entrenat per Joan Jané firma una primera fase discreta. Acaba tercer de grup i s'encreua als quarts de final amb Croàcia. Una altra vegada Croàcia. I si no m'enteneu, d'aquí a una estona ja sabreu per què ho dic.
A les semifinals esperava Rússia, en el que va ser un dels partits més llargs de la història del waterpolo. Tots dos equips van empatar a 7 i el reglament de llavors establia que la pròrroga es decidia amb el gol d'or, és a dir, que qui primer marcava passava a la final.
Horrors, horrors. Les pitjors experiències de la meva vida va ser Sydney.
Dani Ballart, ex-waterpolista i entrenador.
Sobretot amb aquell gol d'or interminable. Senzillament havies de seguir jugant fins que un dels dos equips marqués.
Dani Ballart formava part de la selecció espanyola com abans, ho havia fet també als Jocs de Barcelona 92 i Atlanta 96. Aquell equip el dirigia Joan Jané per segons jocs consecutius.
Els jugadors havien arribat no cansats, estenuats. Es veia els dos equips que no se'n recordaven com es deien dintre l'aigua.
Joan Jané, ex-waterpolista i ex-entrenador.
El dia de Rússia van tindre la desgràcia que els russos van tindre aquesta xispa de sort. Va ser un partit molt igualat, molt dur, en el que en aquells moments havia sigut quasi el partit més llarg de la història del waterpolo, amb tres pròrrogues, com dius tu, i faltava el gol d'or.
Va ser un partit que és cada creu, perquè quan tu aquest partit fas les pròrrogues i arribes al temps d'or i aquest gol d'or tardes 20 i pico de minuts a fer-lo, és una bestiesa tan gran que no et pots ni imaginar.
Albert Estiarte, ex-waterpolista i germà de Manel Estiarte.
Aquells jugadors estaven destrossats, però no els jugadors d'Espanya, no, i els de Rússia. No podien, perquè el waterpolo és un esport molt físic, és un esport molt dur, que quan acabes el partit estàs molt cansat.
Amb Jané, Ballart i companyia, a la banqueta, hi havia Albert Estiarte, que havia exercit de metge de la selecció espanyola de waterpolo des de just després dels Jocs de Barcelona. L'Albert és el germà gran del Manel i també havia estat jugador de waterpolo.
Ell va viure també de primera mà el duríssim cop esportiu i moral que va suposar la resolució d'aquella Espanya-Rússia de semifinals. En el transcurs de la tercera pròrroga d'un duel extenuant, agònic, arribava la sentència russa.
Una decisió que ha arribat al minut 10 del setè temps. En superioritat numèrica, Dmitri Gorchov enganxa un tir fortíssim que supera, ara sí, Jesús Royan. Era el gol d'or que donava a Rússia el pas a la gran final després d'un partit d'una tensió esportiva enorme. L'eufòria dels russos i l'enorme tristesa dels jugadors espanyols.
Un gol d'or resumit així per Jordi Rovirosa i que suposava gairebé el punt final a la carrera esportiva d'Estiarte.
Va ser una excepció, a més, amb una tristor molt gran, perquè aquests Jocs Olímpics significaven ja definitivament la retirada del Manel i significava trencar amb aquell equip de somni que havien construït durant 10 anys. Evidentment, esportivament, una excepció, el no poder conquerir una medalla, però sobretot la decepció sentimental que aquella història preciosa s'havia acabat.
un final tristón i prou pena, que jo sempre li he dit que te quiten lo bailao pel partit de la medalla de bronzo, va ser un peatge molt gran. Me'n recordo que el dia de Rússia acabem de jugar, no sé si a les 9 amb les pròrrogues o a les 10 de la nit, i l'endemà a les 12 del migdia vam tindre que jugar pel bronzo.
El que en la majoria dels casos hagués estat tot un estímul, aquella final de consolació es va convertir en un feixuc peatge. L'esgotament físic, sobretot, però també mental, van impedir poder competir contra l'antiga Iugoslàvia pel bronze. La derrota per 8-3 ho diu tot.
Així s'acabava la carrera esportiva de Manel Estiarte, 25 anys a l'elit, amb ell abraçat a una de les toreres de la piscina municipal del Centre Aquàtic de Sydney, resistint-se a sortir de l'aigua per última vegada i amb la mirada perduda cap a l'horitzó. Així ho recorda ell a dia d'avui.
Tindria que ser més important aquella medalla de bronze que qualsevol altra cosa, però sí que la meva emoció al final del partit era més que se'm havia acabat definitivament. Jo crec que pel waterpolo no he plorat mai. Ni Barcelona del 92 a mi se'm va caure llàgrimes, ràbia i no sé, impotència i tristor, tot plegat, que feia un dolor al pit brutal. Però no vaig plorar. En canvi, allà sí que me'n recordo que vaig plorar a l'aigua quan els meus companys em van vindre a tocar-me mentre estava allà plorant i hi havia el meu germà i tal i qual.
I així ho va viure en calent el Manresà fa 25 anys en zona mixta, acabat de sortir de la piscina.
Si ayer hubiéramos ganado, nos lo jugamos todo, lo dimos todo, jugando dos horas de partido, hubiéramos ganado, la gente continuaría diciendo que somos un equipo maravilloso y lo seguimos siendo. Pero sigo dando las gracias a este equipo por lo que me ha dado. Por lo que me ha dado dentro del agua, con las emociones vividas, y por lo que me ha dado fuera del agua, por el grupo y la amistad vivido. Ha acabado así, ha acabado bien, ha acabado genial. Estamos todos tristes y el vestuario, yo tengo que ir con ellos, a llorar con ellos, pero les tengo que decir que está bien, que está todo muy bien, está todo muy bien. Me voy feliz. La amargura por la derrota, pero feliz porque lo que hemos hecho es grandioso.
Te ha costado salir de la piscina, ¿no?
Quería ser el último en salir.
Un cop va penjar el casquet, Manel Estiarte va tornar allà on havia fet arrels i havia conegut la seva dona Sílvia, a Pescara. Cap a aquesta localitat italiana de la costa adriàtica ja hi viatjarem, no tingueu pressa. Després d'uns anys prou tranquils, el Manresà va rebre la trucada d'un altre vegenc il·lustre, Pep Guardiola, bon amic seu, el va reclutar per integrar-lo al seu cos tècnic al Barça l'any 2008 i des d'aleshores Estiarte l'ha acompanyat al Bayern de Múnich i al Manchester City com a enllaç entre entrenador i jugadors.
Fins aquí hem reviscut l'últim ball de l'ex-waterpolista català. Viatgem ara cap als seus inicis, cap a la infantesa i adolescència de finals dels anys 60 i principis dels 70. Estiarte va començar com ha acabat, sense voler saber-ne res de l'aigua.
Jo vaig començar amb la natació a Manresa, i jo no volia l'aigua, jo plorava quan em van allò d'ensenyar els cursets, però el meu germà gran i la meva germana pel descans ja estaven a la natació a Manresa, llavors la meva mare, per comoditat, teníem que estar tots junts i em van forçar a que jo em quedés al club a nedar. Jo volia ser, m'expliquen que volia anar al gimnàs, a ser boxejador, tonteries d'aquestes de nen petit quan tenia 6-7 anys.
Quan va tenir prou edat per anar a l'aigua, s'hi va capbussar per imperatiu familiar.
Li dèiem a sardineta, no? Perquè es tirava l'aigua i era un peix. Bueno, doncs això es veu de seguida. Però és que nedar ja ho feia molt bé.
Jordi Payà, ex-waterpolista.
Llavors li va agradar molt la pilota. Ell, jo crec que sí o no, hagués acabat on va acabar. Perquè la pilota al final és la pilota i amb els nanos. I ell en natació era molt bo, però en waterpolo es podia veure de seguida. Podia ser molt bo.
Jordi Payà, també manresà i 2 anys menor que Estiarte, va seguir de ben a prop l'evolució del 7 vegades millor jugador del món, i ben aviat plegats van forjar una estreta amistat que encara ara perdura.
Estiarte, mentretant, veia com la pilota cada vegada l'anava seduint més.
Feia les dues coses. Jo entrenava tota la setmana a natació. Passa que llavors, quan anava a jugar amb la waterpolo, allà se'm sortia natural. A mi m'agradava més el waterpolo, però jo era nedador. Si vas a mirar el rànquing d'aquells anys, el rècord d'Espanya de 200 i 400 estils d'aquella edat era meu. Jo era el millor d'Espanya amb 200 i 400 estils. Jo hagués arribat com a màxim a ser campió d'Espanya amb una progressió de 200 i 400 estils, que hagués portat a participar a lo millor amb els tornejos i a lo millor com meva germana, amb tot el seu mèrit, a participar en uns Jocs Olímpics per quedar el 24. S'acabava la carrera, però jo anava cap allà.
Amb l'entrada a l'adolescència, el seu germà Albert va ser testimoni des de l'aigua com a jugador del Manresa del talent innat del petit de la família.
de seguida té unes qualitats innates, comença també una etapa de creixement seu al meu costat i d'enfados, no? Pues que si no me l'has passada, que si me l'has passada tard, fins que jo li dic un dia molt seriós, dic, mira, Manel, tu vas néixer amb unes qualitats que jo no tinc. Quan jo veig amb la pilota a la mà que te la tinc que passar, el meu cap reacciona i te la passa, tu ja has fet el moviment d'entrada, sortida, tornar a entrar, perquè tu ets molt més ràpid que jo. Jo no podré mai arribar a la teva velocitat de moviment i de xut. Per tant, no em renyis, tu sempre seràs millor que jo, no? I a partir d'aquí, doncs, ell també va començar a canviar i donar-se en compte que ell no seria ja només un bon jugador de waterpolo del Manresa, sinó que podia, evidentment, ser molt millor jugador com realment va ser.
Unes capacitats que també van cridar l'atenció de Joan Jané, aleshores jugador de referència.
Ja el vaig començar a conèixer dintre l'aigua perquè em va tocar marcar una vegada. Ja vaig veure que aquí hi ha tomate, perquè per mi ja era llavors quasi impossible marcar-lo. Ja em vaig donar compte de les possibilitats il·limitades que tenia el Manel. Per això vaig començar a caure de cul, perquè clar, jo havia sentit d'ell parlar una miqueta, havia sentit parlar d'ell, dic, no serà tant com parla la gent. Tothom deia que seria un autèntic fenomen o no. I la valia en el millor sentit de la paraula. Jo ja era un jugador fet i dret, no va manera de marcar-lo en els entrenaments i en els partits oficials. Vaig dir, hòstia...
Tant és així que amb prou feines 15 anys, Estiarte ja jugava al primer equip del Manresa, on destacava amb escreix. I aleshores, el que en principi pot semblar un cop de mala sort, es va tornar en tota una oportunitat.
Van passar coses que jo, en un campionat d'Espanya absolut, tenint 14 anys, em vaig trencar la mà fent el calentament, no vaig poder anar amb la selecció juvenil d'Espanya i no hi havia res més... de sucre, no? De carmelo per donar-me, en canvi el waterpolo venia a l'estiu i allà el gran mèrit o per la gran admiració del seleccionador d'aquest temps, el Josep Brascó, que em va portar als campionats d'Europa absoluts amb 15 anys sent un nedador.
Internacional amb 15 anys, Estiarte s'estrenava amb un vuitè lloc a l'europeu de Jönköping, a Suècia, una presència amb la selecció espanyola que ja mantindria fins a Sydney 2000.
Consolidat al primer nivell al Manresa, a una edat força prematura, l'exigència tant al club com a la selecció ja era màxima. A la segona meitat dels anys 70, Gaspar Ventura exercia d'entrenador-jugador al Manresa. És en aquesta etapa quan arriba el primer dels tres miracles d'Estiarte.
Crec que he fet tres miracles, i amb el màxim de carinyo i de respecte, eh? I d'humilitat, perquè pot ser interpretat de mil maneres. Un és que el Club Natació Manresa fos subcampió d'Espanya. Quatre universitaris i quatre nens. I, a més, ens vam jugar el títol a casa contra el Montjuïc, que si els guanyàvem érem campions d'Espanya. I el Montjuïc ens va passar per sobre.
Manel i el seu germà Albert, Gaspar Ventura i Albert Canal, i un paià que anava traient el cap, entre d'altres, queden segons a la Lliga de l'any 78, només superats pel Montjuïc.
I vam quedar campió d'Espanya perquè ell tenia 17 anys i perquè era ja un dels millors jugadors que hi havia en Espanya.
Sota l'impuls del petit dels Estiarte, el subcampionat es repetiria dos anys més tard, aquesta vegada per darrere del Barcelona. Era el 1980, l'any de l'estrena olímpica del Manresà amb 18 anys.
Després d'un 11è lloc al Mundial del 78 a Berlín, als Jocs de Moscou 80 arriba el primer gran salt del combinat espanyol en un gran torneig.
A Moscou ja vam fer un primer pas. Tot és un procés. I el primer pas va ser que vam eliminar a Itàlia, que era campiona del món dos anys abans. Guanyes el campió del món. Llavors, vale, entres a la lliguilla de l'1 al 6 i allà sembla que vam guanyar Holanda i no sé què més, i quedem quarts, no? Molt, molt a prop.
Tot i comptar amb homes com Pere Robert, Toni Esteller i Gaspar Ventura mateix, l'aleshores conjunt dirigit per Lolo Ibern tenia com a punta de llança Estiarte, que va acabar el torneig olímpic com a màxim golejador.
A Moscou ell ja era figura, ja era conegut, ja destacava. Tothom hi sabia qui era el que feia més gols, el nostre killer.
Gaspar Ventura, ex-waterpolista i ex-entrenador.
No és que fos un gran llançador, però era precís, sabia si xutar el moment, on te l'havia d'ajudar. No tenia la potència d'aquells que tancava la porteria. La precisió no és només col·locar-la a on, sinó a més al moment. Això ho feia, i a més saber aprofitar els forats. Era un peix intel·ligent.
Ara ho apuntava Gaspar Ventura. Amb 18 anys tenim ja Manel Estiarte consolidat com a figura mundial. Així doncs, quines han estat les seves grans virtuts com a jugador?
Gaspar Ventura, Albert Estiarte, Joan Jané i Dani Ballart tenen ben clars els trets diferencials del Manresà.
tot i que no era molt alt d'envergadura, era molt, molt llarg. Ell media 1,76 d'alçada, quan ja es va desenvolupar, però d'envergadura podia arribar quasi bé als 2 metres, amb el que ell, constitucionalment dintre de l'aigua, era un home que pesava poc i era molt àgil, però tenia una envergadura d'un home que media 1,90 i pico, amb el que això li feia tindre un llançament molt més potent del que li correspondria per l'alçada que ell tenia. I a la vegada això era una persona molt, molt flexible, de tal manera que ell agafava una tovallola amb les dues mans i amb molt poca obertura per la part de dalt es passava els ombros cap enrere. Vol dir que quan ell agafava la pilota amb l'envergadura dels braços i amb aquesta flexibilitat dels ombros, doncs tirava la pilota molt enrere, amb el que la velocitat era molt, molt ràpida del xut. Si això li fas, que era un noi que nedava molt més ràpid que els altres, van fer un jugador de waterpolo amb unes característiques que no existien.
Tot el que després ha fet el Manel amb el Pep no és casual, tampoc. El entendre quina ment tenia el Manel dins de l'aigua, tan privilegiada que després fora de l'aigua, amb un esport totalment diferent, ha sigut una persona totalment necessària per a una persona que també ha marcat una època en el seu esport. Això et dona a entendre la facilitat que el Manel tenia de resoldre problemes en situacions complicades. I al final això és el que fa la diferència. Aquest és el gran talent dels esportistes. Els que en temps rècord troben solucions quan els altres, davant de solucions, el que fan és ofegar-se. El Manel, sens dubte, era i és extraordinari.
És que estàvem parlant d'un jugador super intel·ligent. Era disciplinat i intel·ligent. Una de les seves virtuts és que, a part del domini del medi aquàtic fantàstic, era molt bon nedador. A més, era el que pensava més ràpid i això el feia diferent. Abans que li arribés la pilota i sabia el que havia de fer i ja havia vist la jugada abans. Tenia aquestes virtuts que el feien especial.
Les ganes, la motivació, el voler ser dintre del nostre esport, que mai no està content amb ell mateix, sempre buscar aixecar una miqueta més el seu nivell. Els entrenaments d'ell eren antològics, que jo sempre dic que els números 1 la gent es pensa que cauen del cel sense treballar i sense esforçar-te. És el número 1 de qualsevol esport, o per lo menos en el món del waterpolo pot ser el número 1, però tens de sacrificar-te moltíssim, no molt moltíssim. I ahir el dia a dia amb ell és també un somni, perquè a mi em facilitava molt de cara als companys i al Manel, que és el número 1, entrena com un recién arribat. Tothom té a donar el callo i amb això a mi em va ajudant no molt, moltíssim.
Tot aquest compendi d'habilitats van fer que a Estiarte li ploguessin les ofertes per deixar Manresa després de la seva estrena olímpica i d'haver dut l'equip del Bages als 2 subcampionats de Lliga i a 2 participacions a la Recopa. D'entre les propostes de les 2 Patums d'aleshores, el Montjuïc de Pere Robert i el Barcelona de Joan Jané, Estiarte va acabar optant per aquesta última. Estiarte i Jané van guanyar-ho tot amb el Natació Barcelona, també la Copa d'Europa de l'any 81, la primera de la història per a un club català. Aquest, precisament, és el segon miracle d'Estiarte.
Érem un bon equip, molt bon equip. Però per ser campions d'Europa, davant d'equips com Húngaros del Baixes, o l'Espandau de Gell, o el Rus, o tal i qual, aquella època, allò va ser la primera vegada que un equip de waterpolo guanya a les grans potències.
Qualsevol crac, qualsevol jugador del perfil d'ell en qualsevol esport és decisiu. A vegades ja no tan solament marcant gols, sinó emportant-se en 2 o 3 jugadors a la seva marca. I que ell està dintre l'aigua, arrastrava moltíssimes jugadors i va fer un espectacle d'intel·ligència esportiva.
Manel Estiarte, per tant, continuava elevant el llistó dels equips que defensava, també a la selecció espanyola. És el cas de l'europeu de Roma de l'any 83, avançada dels Jocs de Los Angeles de l'any següent i que deixa un horitzó esperançador.
Precisament, 83, fem la primera medalla a la història del waterpolo, que és una medalla de bronze amb un europeu, la primera medalla. O sigui, Rússia, Hongria i nosaltres. Tenim que anar als Jocs Olímpics de Los Angeles. A més, en Unió Soviètica no participava, Hongria no participava, llavors anem als Jocs Olímpics i quedem quarts.
El nostre protagonista, això sí, va poder compartir experiència olímpica amb un altre gran amic seu i també Manresà, Albert Canal, i va repetir pitxitxo olímpic. Va ser després dels Jocs de Los Angeles quan Estiarte va prendre una decisió que canviaria la seva vida.
La Lliga italiana, la més potent i professionalitzada del món, va obrir fronteres i va començar a permetre l'alineació d'un jugador estranger per equip. Amb aquest escenari nou, molts clubs italians van llançar la xarxa per pescar Estiarte i arriba un dia que sona el telèfon a Manresa, encara al domicili familiar. Era una trucada de Pescara, un club amb menys anomenada aleshores perquè militava a la segona divisió. Ja us avanço que Estiarte, com algun recordareu, acaba fitxant sorprenentment per aquest equip de la costa adriàtica. El que passa entre aquesta trucada i la firma del contracte ens ho deixem per al final d'aquest rècords. L'espera valdrà la pena i després despenjarem el telèfon. No patiu.
Torna a ser el pioner de jugador que se'n va a Itàlia, no? Però és una situació d'estrès, i de prendre decisions i de separar-te de la família, separar-te dels amics. Molt il·lusionant, perquè dius, ostres, me'n vaig a Itàlia, a més, Pescara tampoc era el top número 1 d'Itàlia en aquell moment, sinó que era un projecte molt engrescador, però era una aposta. A Manel ja estava a un nivell molt, molt alt, top mundial.
El waterpolista va acceptar jugar a segona. El primer any és finalista de Lliga perquè el campió de segona se li permetia jugar al play-off per al títol i guanyar la Copa. I això que aquella primavera del 85, el Manel, amb prou feines, mig any després d'aterrar Pescara i també l'Albert, reben un cop duríssim. Una sotregada vital d'aquelles que, més que superar-se, s'aprèn a conviure amb ella. El suïcidi de la seva germana Rosa, la mitjana de la família... Sigui com sigui, la vida esportiva va continuar malgrat aquesta pèrdua irreparable. La temporada següent, la 85-86, arriba un títol de Lliga històric davant del Posillipo de Nàpols, amb invasió de piscina inclosa per celebrar-ho i repeteix Copa. Al seu tercer curs a Pescara, el Manresà obre el que ell considera el tercer miracle de la seva carrera esportiva.
Amb el Pescara, cada campions d'Europa amb el Pescara, també dic, Déu-n'hi.
Nosaltres no som miracles, les medalles d'or i tot això no som miracles, eren bons i podíem fer-ho i ho vam fer.
El Pescara guanyava la Copa d'Europa del 87, curiosament, contra el mateix rival, el qual Estiarte i el Barcelona ja van derrotar a la final del 1981, l'Spandau de Berlín, i a més, els italians també alcen la Supercopa Europea.
El Manresà va revolucionar una localitat d'uns 100.000 habitants que abans, amb prou feines, tenia esport d'elit, i la gesta es va estendre al país i als mitjans, que van començar a establir comparatives.
Per a mi sempre ja m'han relacionat amb una mica amb el Maradona, no? Perquè
cabells arrissats, vam néixer els dos a l'octubre, els dos ens en vam anar de Barcelona a Itàlia el mateix any i els dos vam guanyar el primer Scudetto el mateix any, el mateix mes. Llavors allà es creava aquesta història, no? I el tercer any, com et dic, vam guanyar l'Scudetto. 5 dies de diferència, però què va ser això, no? El joc una mica així d'ingeni, no? I els dos vam guanyar la competició europea també el mateix any. Passa que ell va jugar, em sembla, a la UEFA i l'altre a la Champions. Bueno, ens hem conegut, no a Itàlia, ens vam conèixer amb el Barça, amb el Pep, que va un dia visitar-nos amb un entren i tal, i jo crec que arribava a Pescara, es creava, o la Gazzetta de l'Esport creava això, no sé si li havia arribat a ell o no.
Amb la seva segona Copa d'Europa sota el braç, i el Maradona de la Palonoto arribava als seus tercers jocs. De cara a Seul 88 i amb el Mundial 86 a Madrid entremig, hi havia hagut relleu generacional a la selecció espanyola. Toni Esteller havia passat a ocupar la banqueta i a Corea del Sud i havia citat ja 3 jugadors formats a Madrid que farien de contrapès als catalans durant la següent dècada, el porter Jesús Rollán i Pedro Toto García i Salvador Chava Gómez. També es van estrenar Jordi Payà, a qui ja coneixem, i Jordi Chiquisans, a més de la incorporació més tardana de Miki Oca.
S'ajunten les dues cultures, la madrilenya, que és de xuleria i de valentia, amb la catalana, que és de treball, sacrifici i rauxa, i de pensament i de raonament, i les dues fan un conglomerat.
El combinat espanyol opta fins al final a entrar a les semifinals i lluitar per les medalles a Seul, però una derrota contra l'antiga Iugoslàvia i un empat pactat entre Hongria i els Estats Units envia els de Toni Esteller al 6è lloc final. Estiarte, mentrestant, va tornar a ser el màxim golejador en uns jocs.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords. El Maradona de l'aigua.
Al llindar de la dècada dels 90, la Federació Espanyola decideix donar un cop de timó a la banqueta, relleva Toni Esteller i decideix donar la direcció de l'equip a un croat, Dragan Matutinovic. Us sona, oi? En paral·lel, Estiarte canvia d'aires a Itàlia, deixa el Pescara per una desavinença amb la directiva i firma pel Savona pel bienni 89-91. És en aquests anys, previs a la gran cita olímpica de Barcelona, quan es produeix un canvi de mentalitat en el waterpolista manresà.
tenia poc de líder, molt individualista, en el sentit que havia crescut sent el millor, havia entrat a la selecció sent el millor, havia trobat el capità sent el millor, o jo creia que era el millor perquè era el que feia gols, i aquí estava la convocació. Jo vaig als Jocs Olímpics amb 18 anys, a Moscou, torno a casa i els titulars vostres dels diaris eren Máximo goleador, el líder d'Espanya. 18 anys, de què estem parlant? Puc gestionar un grup amb 18 anys, amb experiència, però jo m'ho vaig creure, que el líder volia dir el que feia més gols. Llavors jo relaxava aquesta manera de lideratge amb l'aigua, doneu-me a mi, que jo us ho soluciono, doneu-me a mi, que jo guanyo, jo vull fer gols, jo vull fer gols, jo vull fer gols, jo vull fer gols. Sí que és cert que quan va arribar molt més talent i molt més competitivitat i molt més patiment amb el Matutinovic, o jo mateix vaig evolucionar, sí que jo vaig anar canviant. I el meu joc va anar frenant una mica de, diguem, egoisme cara a la porta i va entendre més a l'esport amb un nivell global. No estava equivocat al començament, perquè també jo donava tot i més i entrenava tot i més. No deixava res, però sí que m'enfadava amb el company que no estava atent a donar-me bé la pilota a mi, i li feia mala cara, i a més d'animar-lo, potser pues, encara l'encongia més, no? I això te'n vas donar compte en un procés que quan arribes amb 25, 26, 27 anys i arriben uns de Madrid que, hòstia, com apretaven i com pressionaven i amb un talent brutal, l'equip creix i en vez de jugar-te pel quin el sisè, jugues pel segon i el primer.
En aquella època nostra necessitàvem aquells egos per poder competir entre nosaltres i millorar les nostres versions. En definitiva, el Manel el que ens estava ensenyant és que tu has de tenir somnis i has d'intentar acabar de superar-los en torneig rere torneig. Només vam poder assolir les grans fites de l'esport gràcies a que tots, amb els anys, vàrem millorar les nostres versions.
Penso que he tingut una gran virtut, és respectar perquè es respectin. Hi havia coses que, diguem-li, potser no li acaben de convèncer la seva mentalitat d'esforçar-se al 100% diàriament per als entrenaments, amb tots els exercicis dintre, fora de l'aigua, amb totes les facetes del nostre esport. Algun company potser que no arribava al 100%, però ell intentava convèncer-los, raonar-li, fer-li entendre que l'unió pel nostre equip era fer un passet més endavant. Era una persona que quan ell parlava i ell parla se fa escoltar i la gent no és tonta.
Continuava sent el que estirava primer, sent el veterà per entrenar. Només amb una mirada els companys ja el seguien. Tenia aquesta forma de fer especial, que era, podíem dir, un professional, però ell no feia pel com a professional, si era com entenia a l'esport.
L'any abans de Barcelona 92, el Maradona de l'aigua deixa el Savona i fitxa pel Catalunya per preparar l'any olímpic. A l'equip, entrenat per Gaspar Ventura, també hi militaven Jordi Payà, Jesús Rollán i Toto García, entre d'altres. Va ser un any per emmarcar amb un repòquer de títols i un joc magistral.
Així doncs, Estiarte i companyia arribaven als Jocs de casa amb una medalla de plata al Mundial de Perth del 91 en l'estrena de Matutinovic, i amb la maquinària ben greixada. D'això també se'n va encarregar, fins i tot en excés, el tècnic balcànic, que va traspassar línies vermelles.
En present, el que vam viure no està bé, perquè ens va humillar molt a nivell mental, com ens parlava, no? I com ens amenaçava i tal. I crec que això és d'abans, de l'època de l'est i tal i qual, i a nosaltres això. Ara, potser sí que si reflexiones, ens va aportar una mentalitat de mossegar i de sacrifici, i mentalment saber aguantar el dolor, que potser també va servir. Cultures del Madrid i els catalans es fusionen i en vez d'estar més o menys separats ens transformem en germans, i el Matuta ens dona un punt de competitivitat exagerada.
Els seus entrenaments espartans i la metodologia militar en la dura preparació del combinat espanyol Camí de Barcelona han quedat retratats al documental de la Televisió de Catalunya Aigua, Infern, Cel. Fins i tot el cinema, evidentment amb dosis de ficció, s'ha inspirat en el paper d'aquell equip als Jocs del 92, amb l'estrena de la pel·lícula 42 segons l'any 2022, en què Matutinovic, no ho diríeu mai, fa el paper de dolent. Voleu saber a què fan referència aquests 42 segons? De seguida ho desvelem. Abans, però, en una edició anterior d'aquesta sèrie documental Rècords, hem posat davant del mirall la pel·lícula amb la realitat del preparador croat.
Era dur, és la veritat. Què puc fer? No puc canviar. Antes de mi llegada, sempre jugaven bé contra els fuertes, però no ganava nunca.
Dragan Matutinovic, exentrenador.
Estiarte, per exemple, era el màxim goleador, el millor jugador, però Espanya perdia. I jo no volia un equip així. Jo volia un equip que va a ganar competició, medalles, etcètera, etcètera. Què hice? Hice mucha disciplina, unidos y éxito, une.
Es titula 42 segons Matutinovic i el podeu trobar a la plataforma 3CAT. Ara sí, que embussem-nos a les piscines Picornell de Montjuïc per reviure els jocs de casa nostra.
Que és tragèdia. Quan ens agrada la tragèdia? Primer una tragèdia, a més aquí, la vivim. No te l'explica, no la mires per la tele. És un equip que no perd cap partit. Nosaltres aquí a Espanya, cada dia, som tots molt optimistes i no, segur, tots deien Waterpolo, or. Això crea una pressió, també. Però a nosaltres ens agradava, i sobretot els de morir. O sigui, si suava i vindre, i vamos a ganar seguro i tal i que qual, no? Però, bueno, arriba un moment que arribes a la final.
Amb els equips repartits en dos grups de sis, el conjunt d'Estiarte, Matutinovic i companyia, acaba primer del seu grup amb quatre triomfs i només un empat davant d'Itàlia. Sí, Itàlia. I avança a les semifinals. A la lluita per accedir a l'últim partit, Espanya supera per 6-4 els Estats Units i pel cap baix ja tenia la plata penjada al coll. Després de quatre Jocs Olímpics, Estiarte ja tenia la seva final i a la final esperava Itàlia, farcida dels vells coneguts d'Estiarte a la competició transalpina. L'ambició, la pressió, la fam i la voluntat pel fet de jugar a casa i assolir l'or eren màximes. El partit es va disputar el darrer dia dels Jocs i els nervis estaven a flor de pell hores abans del partit decisiu.
No, i aquí no vam dormir, siguis de Madrid, siguis de Terrassa o siguis de Manresa, vull dir, els nervis estan dintre, els campions del món que acabaven de guanyar de futbol venen mig borratxos allà a la Villa Olímpica a cantar sota nostra, campiones, 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 i tots deien, nosaltres això ho volem viure nosaltres, no? Estem molt a prop, estem a una final a casa nostra contra un equip molt fort, però amb moltes possibilitats, i va anar com va anar.
En una piscina Picornell on no hi cabia ni una agulla, l'enfrontament va començar a contracorrent per a la selecció espanyola, que sempre va anar a remolc, i va haver d'anar jugant una renda en contra de fins a 3 gols. Els 28 minuts reglamentaris, però, acaben en empat a 7 i la final va a la pròrroga, aquesta vegada sense gol d'or. En el primer temps extra, Estiarte transforma un penal localitzat fora de la seva zona de confiança i dona així el primer avantatge del partit al combinat espanyol. El marcador aleshores era de 8 a 7 i quedaven, a veure si ho endevineu. Sí, 42 segons. Des de la banqueta, Matutinovic ordena als seus homes un pressing, quan la lògica diu que si es ve d'un penal a favor, és habitual rebre una exclusió en contra. Dit i fet, Itàlia marca l'empat a 8 en superioritat, tot i estar amb l'aigua al coll.
Sempre estic convençut que allà jo he tingut que dir-li no, fem això. I a l'equip, si traguen d'ell una cosa, i jo en aquell moment hagués dit fem una altra cosa, ja et dic jo que l'equip hagués fet el que jo li dic. A passar de qualsevol conseqüència. No em faig una creu d'això, perquè al final, repeteixo, no sabem què hagués passat.
Tots els jugadors decían, después de 30 anys, que tenia que mandar zona no pressing. Jo mandé que pensava en este momento. Ahora, cuando hemos perdido, lo mejor hubiera mandado diferente, seguro. Perquè hemos perdido.
Pam, 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 i encara el partit va durar molt més, no? Amb un sol fantàstic, amb una piscina plena, llavors aquesta, entre cometes, lluita, sang, els dos entrenadors croates i serbis que es creuen a mitja piscina i es revelen davant de tot el públic, el Coliseum, i a mi m'obren, aquella època no esperava per la sang.
I així fins a la tercera pròrroga, quan Itàlia transforma el definitiu 8 a 9 a falta de 32 segons. Quedava un últim atac, on Estiarte va donar una darrera passada, una assistència clara cap a Mikioka per buscar el miracle i allargar encara més el partit.
Faltan 5 segundos. Al palo. La ocasió del palo en el lanzamiento de Oka. Y finaliza el partido Italia campeona olímpica.
És la narració de la gerra d'aigua freda que en feia televisió espanyola l'emblemàtic Pepe Ruiz Orlán.
I aquest dolor tan fort de perdre d'aquesta manera, perquè nosaltres acceptem perdre. Van ser tres pròrrogues dobles, vull dir, en un partit que perdíem 3-0, que sempre havíem anat perdent, que l'enganxem al final, que llavors a la primera doble pròrroga ens fotem per davant per primera vegada en tot el partit, i llavors és aquesta famós 42 segons que teníem que defendre una pilota. Escolta'm, el partit jo sempre defenc amb egoisme i amb molt d'orgull, que per mi és la millor final de la història de waterpolo.
La derrota en el dia D va ser només qüestió de sort, de decisions tàctiques equivocades, o hi va incidir algun factor més?
El més important de tots és el que ens va dir el tot un dia, després de parlar i ja, perquè el tema principal és sempre el Matutinovich, perquè ara ja ens ho agafem i el que regem i el que no regem i ens recordem de netes, perquè el patiment també et porta llavors a un record positiu, no? El que vam viure tan dolent també t'ho quedes com una anècdota, no? I jo teníamos que hacer donat. Jo tot un dia, mira, déjate ya de historias, esto y tal, esta cruz, esto, lo otro, no, 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 dice, allí pasó una cosa muy sencilla, nos ganaron los italianos, perfecto, y nosotros tuvimos miedo. Tan senzill com això. La nostra reacció al vestuari amb els italians ve una mica de la por. La meva no decisió de canviar alguna cosa, potser també ve una mica de la por, encara que en moment no pensis en això. Tot és molt interior, no? Tot és allà. I vam tindre aquest puntet, potser, justificada. La por ens va frenar una miqueta. No vam jugar lliures, no? Vull dir, la por ha d'existir. Existirà sempre, no te la pots treure. Ara, que no et freni.
Perdre l'or, ja ho apuntava el mateix Estiarte, va coure i molt en si mateix. També per com es va produir i per tot el treball extenuant previ als jocs. Tant que el Manresà va arribar a dir que ja n'hi havia prou, que plegava. Però el seu entorn més proper, encapçalat pel seu germà Albert, el van fer recapacitar.
El nucli dur de la selecció espanyola, amb Estiarte al capdavant, va seguir per completar un nou cicle olímpic. I el Bagenc retorna a les files del Pescara. A l'europeu de Sheffield de l'any 93, saldat amb un bronze, Dragan Matutinovich va escriure el seu epitafi esportiu, després de només 3 anys a la banqueta espanyola. El croat va agredir un àrbitre, el van sancionar amb 12 partits i la Federació Espanyola va decidir rellevar-lo per Joan Jané. Al Mundial de Roma del 94, Jané va debutar amb una altra plata en una altra final perduda davant dels italians. El camí cap als Jocs d'Atlanta va seguir amb dubtes i l'ambient a la selecció espanyola era tens.
Una derrota contundent en un amistós contra els Estats Units feia saltar espurnes dies abans de l'inici dels Jocs. Aquest és el relat dels seus protagonistes.
En l'últim partit de preparació vam fer un partit ficant-se una mica a to contra els americans. Saps quan va acabar? 15-3. Ens van fotre. Un rebot, jo i el Xava, ens vam dir de tot, per l'equip desfassat.
Recordo el moment perquè justament estava a peu de piscina, estava assegut, i recordo que el Manel va sortir a descansar i es va seure al meu costat, i recordo que vaig dir, ostres, Manel, creus que és el moment per dins aquestes coses? I la resposta del Manel va ser, Dani, a vegades més val cremar-ho tot perquè això pot ser un gran reinici, i la va encertar. O sigui, la maduresa del Manel arribava fins a aquest punt de poder ensumar que hi ha coses que no fa falta deixar-les esperar més, que si no funcionen hi ha que donar un toc d'atenció. Et diria que després de 20 segons va tenir claríssim que allò que va succeir seria bo de cara a l'esdevenir d'aquests Jocs Olímpics, i l'avançar-te.
I ens hem classificat justet. Ara, ens fiquem a quarts i allà l'equip, no sé, tot el bo de l'equip, putupum, el dia dels Estats Units. Això som nosaltres. Vam començar tot, arribem contra els Estats Units, saps quan desapareix tot? Tornem a ser nosaltres, tal qual. I ells, que eren favorits, o eren d'equips favorits jugant a casa, doncs els vam fotre un meneo, o sigui, anàvem 4-0, crec, al final de la tercera part, 5-1.
Espanya s'enfronta a Hongria en una mena de final anticipada i guanya 7-6 i es planta a la final.
El partit següent va ser contra Hongria, que era la favorita. Hongria, aquella època, era l'animal que no havia perdut mai, era ja jugadors aquells, tal i qual, però aviam, i va sortir el millor de nosaltres. I a la final ja sabíem que no perdríem.
Aquest cop, Croàcia evita un altre duel decisiu contra Itàlia.
Mentalització absoluta. Amb el Manel el dia anterior i parlant amb el Jesús, sobretot ells dos, però jo deia, escolta, no ens passarà, però clar, jo, ells sí que havien estat, i diu, aquesta final no la perdrem, no la perdrem. Manel, no, Jordi, no la perdrem. I el Jesús, no la vamos a perder. Per què? Bueno, tens a dintre una cosa, una experiència.
I la maduresa en el món de l'esport és un factor clau. No van saber suportar la pressió del final. Nosaltres vam arribar sabent com s'havia de competir el dia de la cara o la creu.
Croàcia tenia els defectes que nosaltres vam tindre el millor de 92. Llavors ells eliminar Itàlia semifinals, ja nosaltres quan els vam veure per la tele com celebraven dintre l'aigua, ja vam dir, ui, perquè es van tornar bojos. Ja s'havia acabat els Jocs Olímpics, ells ja ho havien aconseguit tot, i el dia següent, clar que volien guanyar, però ja no.
després d'aquella primera part contra Croàcia, anàvem perdent 1-0, on l'equip respirava molt de tranquil·litat, sabent que el partit era molt llarg i hi havia temps per revertir la situació. I a la tercera part, quan vam empatar els croates i ens vam posar per davant, vam veure com els croates van començar a trencar-se perquè van començar a discutir-se entre ells. Va ser la nota que vam detectar de veure que era el nostre moment per complir el somni.
La final va ser relativament senzilla. Un cop estaves a la final, jo tenia el meu cuc a dintre perquè no ens pot tornar a passar, no ens pot tornar a passar, ja estic jo aquesta vegada. I no ens va passar. Comptaven 2-3 minuts, i jo estava en aquell moment marcant el Boia, i el Boia em diu, s'ha acabat. Congratulations, la final és vostra perquè no arribem.
Aquesta vegada sí. Als seus 5è jocs, Estiarte aconseguia el seu gran somni des que de ben petit va acabar l'aigua a contracor, l'or olímpic. I amb ell, el seu germà Albert com a metge, Paià i Ballart com a jugadors i Gené com a entrenador. En l'actualitat, Estiarte també té clar que l'ordre dels factors, la plata de Barcelona i l'or d'Atlanta, en aquest cas, sí que alteraria el producte.
La medalla de plata després d'Atlanta no tindria el mateix valor que la medalla de plata de Barcelona, després d'haver guanyat la de Barcelona. No, tot i que fa mal encara, però, hòstia, seria injust el que vam viure, que va ser tan maco. També transmitíem algo. La gent quan ens veia, i no hi havia els mitjans d'ara, no ens veia gaire, no ens seguia gaire, però el poc que ens podien seguir, deien, esto chavales, este grupo, este... Transmitíem algo especial, podíem per aquesta unió que havíem aconseguit i tot això, no? Llavors, anar-ho a tocar, no. Per què?
I ara què?
Malgrat tenir 35 anys, amb 21 de carrera a les espatlles en un esport tan exigent i haver assolit tots els objectius, el jugador manresà s'ho rumia, però per segona vegada continua endavant. La determinació d'Estiarte va tenir recompensa a Perth, al Mundial de l'any 98. Allà va arribar un èxit inèdit fins al moment, l'or al Mundial. El Maradona de l'aigua tornava a ser decisiu amb 37 anys. Tot i estar a ple rendiment i tenir estímuls, el camí cap a Sydney se li començava a fer costerut.
El fet de continuar aquests 4 anys més, vaig tindre la sort que vam guanyar el Mundial llavors el 98, però aquell 99 i 2000 va ser molt dur mentalment. Vale que hi havia objectius, que eren uns Jocs Olímpics, vale que havien promès que seria l'abanderado, vale que 6 Olimpiades no l'havia fet ningú, i això et motiva. Però el dia a dia, la rutina del dia a dia em costava molt, perquè ja havia fet tant.
Arriba el 2000 i passen dues coses. Una, sí que ell ja decideix que el 2000 vol plegar, està cansat. Però està cansat de què? De jugar a waterpolo? No. D'entrenar? No. Està cansat de que sempre ha tingut que jugar bé, que sempre se li ha demanat que sigui el millor. Aquesta responsabilitat la va tindre fins l'últim partit que va jugar.
L'última temporada de la seva carrera, Estiarte la va voler viure a casa i va fitxar per l'Atlètic Barceloneta, que engegava un projecte que avui dia encara és hegemònic.
I així el manresà va arribar a l'última estació. Va baixar del tren a Sydney, com ja sabeu, amb la decepció per haver-se quedat sense medalla in extremis, però amb la serenor que dona el final de trajecte i la tranquil·litat de tota la feina feta. Creieu que Manel Estiarte és el millor waterpolista de la història?
Per mi hi ha dues coses importants del Manel. Que és indubtable que durant algun moment o molts moments de la seva història esportiva ha sigut el millor del món, i sobretot que va tenir un moment de canviar el que és l'esport del waterpolo. Ell, al seu moment àlgid, va canviar l'esport del waterpolo. Per mi, el millor de la història, perquè ho ha demostrat durant molts anys.
Penso com el Manel, no hi ha hagut ningú. Han passat els anys i hem reafirmat l'espectacle, la creativitat dintre l'aigua, el resoldre els partits, la manera de comportar-se, l'entrenar, els resultats, 6 Jocs Olímpics, campió olímpic, subcampió olímpic, etc. Em reafirmo jo que no hi ha hagut ningú com ell en el món del nostre esport, seguríssim.
El mejor de todos los tiempos jugador y mejor hombre para mí que jugador. El jugador era el mejor del mundo, imagina't.
Per mi va ser un innovador, va ser un jugador que va trencar els esquemes del waterpolo tal com es veien en aquell moment, o sigui, jugadors pesats, jugadors molt forts, de 92 metres que xutaven molt bé, a donar entrada a altre joc de waterpolo, a un joc més habilidós, un joc més ràpid, un joc de més moviment, i que després es va instaurar. Va canviar el concepte del waterpolo i va aportar tot això als clubs on estat i a la selecció.
va ser dels pioners que també marcava una miqueta una diferenciació entre el que era el waterpolo eslau, no? Dels equips de l'est, de gent de 2 metres, de gent molt bona, però potser més estàtica, d'un waterpolo més rocós, tios de 2 metres que agafaven la pilota i la rebentaven, es ficaven a la boia i per marcar-los, doncs... Jo crec que el Manel va ser el primer jugador que va canviar una miqueta aquest paradigma, no? D'un jugador més petit, molt ràpid, molt habilidós, que trencava amb els cànons establerts amb el waterpolo mundial en aquell moment, no?
Jo crec que els millors, i amb una mica de soberbia m'hi fico, són aquells que anticipen els temps. Amb el seu esport fan alguna cosa que es farà dintre de l'any. Aquests són els.
Qui és el que ha canviat una mica l'esport? Sembla una mica xulo, no?, parlant així, no? I jo crec que aquests són diferents, són especials, són els que realment a l'esport hi han ficat alguna més. La meva aportació va ser una evolució de fantasia, de velocitat, de moviment. El waterpolo, si tu agafes aquell waterpolo, diguem, de blanc i negre, tenien que ser de 2 metres, grossos així, i passar 200 quilos. Llavors la meva waterpolo va dir, no, també amb intel·ligència, amb facultats, també pots competir i guanyar-los.
Estiarte, doncs, queda clar que ha estat un avançat al seu temps. I nosaltres, si no sou desmemoriats, no hem volgut avançar com es va cuinar el seu fitxatge pel Pescara. Soc la Sònia Oleart i ha arribat el moment de recuperar aquesta història abans de tancar aquesta nova entrega de Rècords.
Us recomano que us espereu fins al final perquè el relat del canvi d'aires d'Estiarte de Manresa a Barcelona cap a Pescara és made in Italy. Soc en David Ubach i això ha estat el Maradona de l'aigua.
Només et demanem una cosa, un favor. Vine aquí a conèixer la ciutat. Vine aquí a conèixer-nos. Et paguem el bitllet d'avió, a tu, a la família, a qui vulguis. Això que sona ara així, aquella època, que et paguessin un bitllet d'avió, a tu, a la família, per anar 3 dies a Itàlia, era maco, no era normal, al qual vaig dir, vale, era l'estiu, jo estava de vacances, dic, vale, i vam viatjar el meu pare, el meu germà, i 3 de poble. Perquè vam passar tot el viatge dient, ei, anem allà, mirem, diem, tal, però no firmem res, eh? No firmem res, eh? No firmem res perquè jo a segona divisió no jugo. Ens vam fotre una encerrona. Ens porten a la ciutat. És una ciutat de mar. I això ja, a l'estiu. Ens porten a dinar. No parlen res de contracte ni res. Dinem de collons. Vale, llavors, un passeig per la ciutat, per la platja i tal, fantàstic. Llavors, anem a la piscina, Montanó. Vas per una grada brutal. Quan ja estàs cansat, tot i tal, ja que s'es feia fos, diu, vale, diu, ara anem a veure el president. I anem al centre de la ciutat, a un edifici antic, brutal, d'aquests italians. I qual, pugem a dalt, uns despatxos, un ambient això de... I al fons, aquest grup d'italians, tots amb traje, corbata, mocador, pitipim, pitipim, sentem-se, una taula com aquesta, hi havia 5 directius allà, jo, el meu pare i el meu germà aquí, el director esportiu, i l'únic que parlava una mica italià, jo, no, que ni el president. I el president diu, mira, diu, l'oferta que fem és aquesta. I el contracte me l'ensenya, no?, per 4 anys, i tal com ja veig aquells números, jo amb el meu germà per sota la taula ja li dic, nano, estem bojos o què? I jo mira bé i tal, vale? I jo ja començava a suar. Dic, hosti, però em surt la vena de tonto, de xulo, i allò em serà, dic, vale, dic, presidente, dic, nos lo pensaremos, ja, pensar, ja, veus. Amb un italià d'aquests, era un home benetón important, que imagina't, l'home de negocis que era, amb 3 de Manresa, el pare que no s'enterava res, el meu germà que només em donava cops de colzes. Jo que tal, que veia allà uns zeros per tot arreu, i que dic, ja ens ho pensarem. Ah, i diu, ah, treu el paper... Diu, no, cap problema, diu, però el telèfon, la meva secretària, té el nom de el meu número, que era en aquella època molt bo, diu que és la segona opció, passa a ser la primera, nosaltres la resposta és avui, i ell ens confirma que allà accepta, o sigui, tu ens dius que no, nosaltres encara no.
Vaig agafar el paper, vam firmar en 2 segons, la gran sort de la meva vida.
Guió i redacció, David Ubach i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Leart i David Ubach. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. responsables digitals Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments: Manel Estiarte, Albert Estiarte, Joan Gené, Gaspar Ventura, Dani Ballart, Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i TV3 i menció especial per Jordi Payà.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.